Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els tres grups independentistes del Parlament, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, ja han presentat per separat esmenes a la proposta de resolució que rebutjava la sentència del procés, suspesa ara fa dues setmanes pel Tribunal Constitucional. Aquesta tarda està previst que es torni a votar i la idea de les formacions que tenen majoria a la Cambra Catalana és esquivar una nova suspensió de l'alt tribunal. Canviem radicalment de qüestió. Els països del món han fracassat col·lectivament a l'hora de reduir les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle, els que provoquen, com el diòxid de carboni i el metà, l'escalfament global. Aquesta és la principal conclusió d'un informe sobre el desfasament en les emissions que ha fet públic avui i corresponent a aquest any al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Les emissions han crescut a un ritme d'un 1,5% anual aquesta dècada i l'any passat van assolir un màxim històric. Hem sabut també avui que els equips negociadors del PSOE i Esquerra es reuniran al Congrés dels Diputats, concretament dijous a les 5 de la tarda, per negociar de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Serà la primera trobada després que la militància de la formació d'Oriol Junqueras hagi apostat per facilitar la investidura de Sánchez, si hi ha abans el compromís de crear una taula de negociació on es pugui abordar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Els incendis de l'Amazònia, d'altra banda, augmenten el retrocés de les glaceres dels Andes. Això pot afectar l'accés a l'aigua potable de milions de persones. Aquesta dada la suggereix un article publicat a la revista Scientific Reports. La fusió de les glaceres és cabdal perquè milions de persones tinguin accés a aigua potable. I tornem a la informació sobre l'Estat espanyol per dir-vos que s'ha obert un conflicte a Madrid per la memòria històrica, i és que el govern municipal de PP i Ciutadans ha ordenat desmuntar el memorial a les víctimes del franquisme del cementiri madrileny de l'Almudena. Aquest memorial havia decidit construir-lo l'anterior govern local de Manuela Carmena, es va començar a aixecar al maig i estava previst que estigués acabat d'aquí a unes 3 setmanes. Un apunt cultural al Palau de la Música Catalana de Barcelona acull a 9:45 d'aquesta nit un interessant concert amb òpera i flamenc, diferents veus i instrumentistes que actuaran, com dèiem, al Palau de la Música. I encara destaquem que a la quarta hora dels dimecres, aquesta activitat que organitza el Seminari Conciliar de Barcelona, concretament la Facultat de Filosofia, en aquest cas, tindrà dedicació demà el Beat Ramon Llull, coincidint amb la seva festa litúrgica. Serà a les 12:10 del migdia al carrer Diputació 231 de Barcelona amb una intervenció de Maribel Ripoll sobre Ramon Llull i l'estudi d'aquest Beat en temps de crisi. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Avui el dediquem a les incerteses econòmiques i la seva incidència en la vida política, especialment a Espanya. Abans, el pensament del dia. Avui amb Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
En el terreny social i polític, l'acció no violenta, la resistència activa no violenta o la lluita pacífica pels drets que consideres conculcats són vies absolutament legítimes. El camí mostrat per Gandhi o per Martin Luther King, entre molts altres al llarg de la història, no tan sols és inqüestionable moralment, sinó que sol ser força eficaç si és sostingut al llarg del temps. Però no és un camí fàcil, ans al contrari, requereix sacrifici, fortalesa interior, temprança i autocontrol. El poder al que resisteixes de manera no violenta exercirà violència contra tu. Sovint de manera desproporcionada. El monopoli de la violència que tots els estats atribueixen és sovint una coartada per excessos i abusos. Mantenir la no violència de manera activa per fer valer els teus drets i exercir-los malgrat la repressió, sense respondre-hi violentament, demana preparació, cal autocontrol emocional i capacitat de sacrifici. No és, doncs, fàcil, però sovint és l'únic camí.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Bar Restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar Restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93 449 8234. 93 449 8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Radio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas i del Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui comentarem el que és el perill d'un estancament durador en l'economia mundial i com pot afectar això, d'una banda, la vida política amb les seves incerteses, com un gran motiu de preocupació a Espanya, i d'altra banda, realitats diverses, com ara el cost del canvi climàtic o les guerres comercials entre grans potències. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, alerta davant d'un panorama que qualifica de fosc, amb un creixement per a Espanya del 2% aquest any i de l'1,6% al 2020 i al 2021. Intentarem aprofundir de la manera més senzilla possible en el que significa això, un creixement que es va reduint. Això arriba certament a tothom, la sensació que econòmicament anem a pitjor. També l'OCDE insta l'Estat espanyol a no ajornar reformes estructurals des d'una preocupació perquè aquesta inestabilitat política no afecti el rigor pressupostari. L'informe de l'OCDE carrega una gran responsabilitat sobre els governs perquè canviïn la seva política i, sobretot, cooperin entre ells per eliminar les incerteses derivades de les guerres comercials i de l'absència d'una línia clara en el camí cap a un món millor en alguns temes. Sobretot, com dèiem ara, la lluita contra el canvi climàtic. L'alentiment de l'economia global apunta cap a un creixement del 2,9% a escala mundial, que és el nivell més baix des de la recent crisi, la que va esclatar el 2008. Millorar la productivitat, reduir l'atur i dinamitzar l'economia sense que uns països perjudiquin altres formen part igualment de les grans prioritats per a un món que necessita l'economia, però sobretot l'ètica i una acció més pacífica a favor del bé comú. D'això parlarem avui i per fer-ho ens acompanyen d'una banda Joan Buscà, economista, professor de la Universitat de Barcelona, entre altres coses. Senyor Buscà, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. També saludem Lluís Sols, que és col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
I un altre economista que és amb nosaltres, en aquest cas el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, és Josep Vila Abelló, economista dels veterans i que han viscut unes quantes crisis, oi? Bona tarda.
Alguna, bona tarda.
Bona tarda. Amb la seva experiència, creu que aquesta va de debò com l'anterior, ben recent encara?
Jo crec que l'anterior va ser la del fons.
La de tocar fons, la de sistema,
sí,
diguéssim.
Sí,
no?
Sí, sí. O sigui, jo crec que amb les crisis, amb el segle econòmic, el segle Kondratiev, que és casa 80 o 90 anys, depèn, i jo crec que vam tocar fons en l'anterior, el 2008, me sembla, i que ara el que costa és aixecar-se. Tenim crisis cada 7 o 8 anys i períodes d'estancament mentrestant, fins que hi hagi una recuperació.
Bé, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic és un organisme internacional, l'OCDE, que potser ens hi referim moltes vegades, però no sabem ben bé què és de vegades. Senyor Buscà ha proposat explicar-ho una mica, encara que sigui breument.
Bueno, a veure, jo penso que és bo de tant en tant, i sobretot en persones que potser no estan habituades a aquest tipus de llenguatge que empleem els economistes, és igual que els metges, no? O sigui, quan,
sí, sí.
Quan tu truques al metge i li dius estic mal de coll, però el primer que et fa dius, escolta, hi posis el termòmetre per saber si era una cosa sèria o no. Els economistes també tenim una sèrie de paràmetres, instruments, que ens indiquen si l'economia d'un país doncs, va bé o va malament, no? Llavors, l'any 61 es va crear aquest organisme internacional de la OCDE, però tot això ja venia del 41 o 40-41, que també Europa havia format també un organisme de control per crear polítiques del benestar i millorar l'economia, no? Llavors, per anar una miqueta més al gra, per mirar la riquesa i com van els països, el termòmetre seria el PIB, el Producte Interior Brut, no? Uh-huh. I ara el que ens està dient, ja referim a la notícia,
sí,
és que l'OCDE, que és la que controla 35 països del món, que representen més o menys el 80% del Producte Interior Brut, és a dir, el PIB, ens està dient a Espanya, bueno, cuidado, que baixareu 3 dècimes, i també explica una mica què és el que s'hauria de fer, no? I per suposo que després, per donar peu també doncs,
sí,
que el Lluís parli...
Entrem una miqueta més i sobretot recordar de què parlem quan parlem del Producte Interior Brut d'un país, del PIB o de tot el món.
O de tot el món. Pues parlem d'una magnitud econòmica en la que bueno, demostra que un país va bé o no va bé. Uh-huh. Llavors, això es calcula d'una forma senzilla, amb tot el cost del consum, li sumem les inversions, les exportacions que té el país, menys el que té que comprar, que són les importacions.
O sigui, és el que guanya brut un país, per
exactament,
entendre's, com el sou brut.
No, és el valor afegit, el valor afegit que té un país en funció amb una magnitud que normalment ara ja són cada 3 mesos, no? Abans era un any, doncs ara ja sí, són cada 3 mesos.
Es calcula més minuciosament.
Més minuciosament, perquè l'element informàtic aquí ha portat una gran ajuda, no?
Una gran
ajuda,
agilitat. No? Doncs donem veu ara a Lluís Sol, si vol entrar una mica en la preocupació, en el fons del tema.
Per treure preocupació, més bé, perquè que no s'associa la gent, no estem parlant d'una crisi sistèmica, de nou. Crisis sistèmiques ha hagut, afortunadament, molt poques, perquè les conseqüències són molt profundes.
Potser parlaríem de la del 29 i aquesta última.
La del 73,
el 73 i aquesta última.
Aquestes serien les grans crisis sistèmiques que hem tingut darrerament, no? No, parlem d'un altre tipus de crisis que es donen cada 5 anys, 7 anys, 8 anys, que són... Abans, d'història, l'anomenaven cicles jutglar. No sé si això continua anomenant...
Diu que sí, el senyor Buscà. Li sona, com a mínim.
Sí, de relaxament.
Sí.
Sí, o sigui que...
De l'eufòria passem una mica a la baixada,
que el
no?
El sistema genera com una mena de petites distorsions que al cap d'uns anys s'acumulen i s'han de corregir amb un any de refredament, uns anys que no són molts, de refredament econòmic. Això és el cicle normal. Després, clar, les bones polítiques, males polítiques, en cert, tot això pot variar. I allò que diuen que ha estat peculiar els últims anys és que potser, sobretot en el cas dels Estats Units, ha durat molt el període de creixement. Mm. Perquè potser ha vingut una sobreestimulació de l'economia, penso que desencertada, per això caldria parlar molt, per part de Trump. I aquesta sobreestimulació ha endarrerit potser massa, l'arribada d'aquesta petita crisi. En si mateix no és massa perillós, però clar, les coses si es fan malament sempre poden empitjorar. No?
Clar, clar, i també depèn de factors, com ara dèiem, les guerres comercials, la manca d'una... Vaja... No sé, no sé si diu solidaritat. L'economia ha de ser solidària entre tot sí. el món? Clar, sempre pensem que sí, no?, per una ètica.
Bueno, sí.
Senyor Buscai, després donem veu al senyor Vilavelló. Sí.
No, l'economia és globalitzada i per ser globalitzada, pues, esclar, ens contagiem tots, no? Per exemple, en Espanya hem detectat que hi ha tres factors que potser han influït aquesta petita... No, que no és recessió, és un petit relaxament
del creixement exacte.
Que són, per exemple, els arancels d'Estats Units, que ha posat a tota la Unió Europea, i que Espanya, com a gran exportadora, sobretot de productes bàsics d'aliments a Estats Units, pues, això ens ha sigut una mica tard. Després, el tema del Brexit... que està produint una certa incertesa, o una gran incertesa, perquè encara no està doncs, resolt, i per tant doncs, això hi ha moltes empreses que inclús han emigrat, o altres que han marxat d'Anglaterra, i això a nivell d'Europa i de rebot a Espanya doncs, també influeix. No? Uh-huh. I també el tema alemany, que aquesta possible recessió, aquí sí que pot ser una recessió, doncs també pot influir en el tema d'Espanya. Ens centrem en Espanya, no?
Sí, 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 sí li sembla, sí.
Perquè... L'informe és...
Sí, sí.
És targeta amarilla per Espanya.
Exacte, un avís, o allò que deien amb una estació verbal que després ve una targeta groga o vermella. Encara sobre... Abans d'entrar en Espanya exclusivament, senyor Vilavelló, sobre...
No, a veure...
Allò dels cicles que dèiem...
Sempre que hi ha hagut una crisi... o la gran crisi, o les petites crisis intermitges, els països tenien armes per defensar-nos. I una arma molt important era la moneda. La moneda d'un país, per exemple, la pesseta, quan teníem la pesseta, què succeïa? Bueno, que la pesseta es desvaluava. Uh-huh. I llavors la pesseta anava desvaluant, però això feia que la població s'empobrís sense donar-se'n compte. Sense donar-se'n compte. Perquè ells seguien guanyant les mateixes pessetes, el que passa que tot era més car. I això feien que aquest empobriment no fos tan traumàtic com és ara que els països, havent-hi l'euro, els països d'Europa són tan diferents els uns dels altres que les solucions probablement no són iguals per tots. Aleshores diuen, home, és que Alemanya està entrant en recessió. Molts països pensen, ja era hora. Ja era hora. Potser així anirem a una mica d'expansió. Expansió monetària. Que rebaixarà el valor de l'euro. Però que no és dolent que l'euro perdi valor. Perquè sí que produeix un empobriment de la població. Però per un altre cantó produeix un major consum, una major producció i, per tant, a la llarga, un augment del producte interior brut. No sé si esteu d'acord o no, però aquest és el problema. L'euro és molt bo, però, efectivament, ha fet que la gran diferència entre països que tenen un estàndard productiu i de força industrial, com poden ser Holanda, com poden ser Suècia, Dinamarca, Alemanya, suportin molt millor la crisi que, per exemple, Grècia, Portugal o Espanya.
Uh-huh. I què passa amb Espanya a partir d'aquest avís de l'OCDE, concretament? Per exemple, parla de reformes, tot allò que aquest futur govern, si arriba a donar-se, no sembla molt disposat, no?, a demanar esforços a la ciutadania.
Desgraciadament, els governs, en aquesta lògica que comentàvem, són gairebé espectadors privilegiats d'allò que passa a l'economia, però amb una capacitat de fer, d'actuar, és realment molt petita, molt més petita que fa uns anys. Perquè els dos braços principals de les polítiques econòmiques són la política monetària i la política fiscal. Òbviament, la política monetària ja no la té el govern, i la política fiscal ha quedat molt mermada després de tot el pacte d'estabilització de l'euro, tota la crisi de Grècia i tot això, i queda el marge de política fiscal és molt petita. I d'aquesta manera és realment difícil actuar. Ara, evidentment, no serà el mateix un govern de dretes que un govern d'esquerres. Què podem fer? Doncs possiblement orientar la despesa més en les coses que afecten les classes més desafavorides i reduir la despesa potser en obres públiques en altres coses o la nova despesa que es pugui arribar amb el creixement econòmic poder-la destinar a més a les classes desafavorides. Això és el que en teoria podríem fer, ja veurem què, mm-hmm. què passarà.
Sí, bueno, el que diu el propi informe de l'OCDE, que no solament dona xifres, sinó també dona recomanacions. El director de l'OCDE per a Espanya diu, escolta, cuidado, vigileu, baixareu 3 dècimes, i una de les coses que menciona és l'estabilitat política, no?
Sí, i que no la tenim en aquests moments.
Que no la tenim en aquests moments. I llavors, dius, això influeix en la... Sí, clar, que influeix en, la... en les decisions econòmiques i per tant, bueno, la falta de govern està en funcions, veurem a veure com s'ha resolt aquest tema, no? I després també està el tema de Catalunya, que també, d'alguna manera, doncs, a nivell internacional també està portant les seves preocupacions. No? Per tant, l'estabilitat política seria una de les mesures que l'informe de l'OCDE diu, escolta, vigileu amb aquest tema.
Uh-huh. Sí, fins i tot ho arriba a dir, tot i que no entra, evidentment, en detall sobre quin seria el millor govern.
No pot entrar, evidentment. No entra mai,
ni amb Espanya ni amb altres països.
No.
I aleshores, cap a on anem en aquest sentit? Dependrà molt d'una estabilització de la vida política que l'economia no es ressenteixi?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè l'estabilitat política fa que tots estiguem tranquils, que els inversors, sobretot de fora, doncs, puguin pensar en que Espanya és un bon país per invertir, que no hi hagin desinversions, al revés, que, o sigui, que hi ha gent que estigui espantada. El diner per si és peruc, no? I quan no, la cosa no està clara, la gent marxa, no? Uh-huh. I, per tant, sí, jo crec que en el moment que Espanya recobri una política estable, un govern estable, i el tema català, doncs, per què no? Pues, també quedi, es pugui resoldre, jo penso que això aportarà una estabilitat econòmica bona.
Per tant, influència clara de la situació política en l'econòmica.
Sí.
Dintre d'uns cicles que ja han dit vostès són normals, i com ha comentat també Lluís Sols, no és per espantar-se. Nosaltres no volíem ser alarmistes i encara menys profetes de calamitats, però sembla que la cosa no va en la línia de recuperació d'aquests últims 3 o 4 anys.
Jo volia dir que el model en aquest moment volem que sigui, o molts fills que s'identifiquen amb el que pot fer aquest govern, volen que sigui Portugal. Portugal ha estat una sorpresa en els últims anys, perquè amb un govern d'esquerres, una esquerra, a més, participant del govern relativament radical, doncs ha tingut un èxit econòmic notable. Però, clar, per poder tirar endavant això, ha tingut un clar suport parlamentari, una estabilitat de govern, i això és potser la peça que falta. O sigui que hi ha un model que potser podria servir també per a Espanya en aquests anys, però hi ha les dubtes de si realment la crisi política farà que no es pugui fer res.
Mm-hmm. Sí. Això és veritat. O sigui, l'estabilitat d'una política li dona molta estabilitat econòmica, i un dels factors, per exemple, ja baixant una pantalla més avall, és que en el consum a Espanya hi ha hagut una frenada. És a dir, la pròpia gent s'espanta, no? De dir, hòstia, tenia que comprar el cotxe? Doncs no, doncs mira, m'espero comprar el cotxe, o m'haig de canviar de casa. La inversió immobiliària ha baixat. Ara ens passem més en el tema de lloguers. La baixada del consum ha sigut una mica significativa.
Bé, avui ens acompanyen en el nostre col·loqui els economistes Joan Buscà i Josep Vilavelló i el col·laborador del Centre d'Estudis Cristians i Més Justícia, Lluís Sols. Parlem de la situació econòmica, i un dels problemes que també notàvem molt en l'anterior crisi és el de l'atur, del qual també parla l'OCDE referint-se a Espanya. És important reduir-lo, i sempre hem tingut la sensació, molts ciutadans no economistes hem après molt d'aquesta crisi, que amb un creixement molt baix l'atur no es redueix, i si no creixem per sobre el 3% no pinta bé la cosa.
No pinta bé, i per tant...
No baixarem del 15%,
no hi haurà una baixada brusca, perquè evidentment quan el factor econòmic, doncs, l'atur també doncs, no creix, però també l'informe avisa de que cuidado amb l'atur, que s'ha de continuar vigilant, perquè doncs, bueno, pues, és un factor important, no?
Sí, sí, i per tant aquí doncs, tindrem aquest problema de l'atur, de l'economia submergida moltes vegades, de gent que pateix.
A veure, hi ha la qüestió de que amb un creixement moderat, en els darrers anys es pot crear llocs de treball i reduir l'atur. El problema és que això pot ser una mica un mirall, no? Perquè...
Si vol dir un miratge, una cosa falsa, no? Sí, perquè sí, molta precària... Sí, sí, ja l'hem entès, sí.
Perquè s'estan incorporant promocions, al món del treball, promocions cada vegada més primes. Mm. I que realment, clar, no hi ha una gran pressió demogràfica que creï atur. Però en realitat, diríem, estem reduint la força de treball mentre es van sortint del món laboral generacions cada vegada més nombroses cap a l'edat de jubilació. I bé, sembla que l'atur no es dispara, fins i tot va baixant una miqueta, però en realitat estem creant un problema descomunal.
Sí.
A un temps no massa llunyà, eh?
Sí, sí, aquí entrem en la qüestió de les pensions de la qual hem
parlat. Exactament, que van lligades
l'esperança de vida, l'augment de l'esperança
de vida, el fet de que hi hagi menys gent que treballa vol dir que llavors les pensions també no tindran l'augment que s'espera, vull dir, tot està connectat. És com un puzzle que quan toques una peça, pues totes les altres es belluguen, no?
Una peça econòmica important és la Seguretat Social, no? I aquest fons per les pensions que de tant en tant obliga el govern, en el cas de l'Estat espanyol, a reduir-lo per afrontar pagaments.
Aquest és un greu problema, de les pensions, que s'hi podia dedicar una...
I dedicarem un altre programa. Vam fer-ho fa uns dies.
Completa, perquè...
Sí.
Ells tenen un creixement potent.
Sí.
Per poder prevenir aquesta situació futura. I per aquest creixement competent també hauria de venir de la mà d'un creixement de la mà d'obra, de la posició ocupada, de que vinguin immigrants, que s'assimilin bé.
És una relació directa, totalment directa.
Això és el que necessitem, creixement i mà d'obra.
I també, per què no, que neixin més catalans i més espanyols, que també...
Aquest tema, a veure, ja el vam tocar l'altre dia,
sí.
I vam dir que el tema de les pensions actual... el que té que tindre és un canvi de paradigma. O sigui, una nova acord de Toledo, o com jo vaig dir, que fos de Guadalajara, que sigui diferent.
És igual, sí.
Perquè,
sí, per diferenciar-lo, perquè si tornés
sí,
a Toledo...
Sí, perquè la fórmula actual és insostenible. O sigui, les pensions, degut a l'augment de l'esperança de vida i tot això, que estem dient, i a la baixa natalitat, ja no poden anar amb la forma de repartiment. O sigui, el que uns paguen és el que cobraran els altres. Tenen que anar als pressupostos generals de l'Estat. Però aquest és un altre tema. Si parlem d'això, ja no parlarem del tema important.
No, certament.
I el tema important que estem parlant avui, aquí s'ha dit, i jo vull, perquè he estat un rato sense parlar, i ara em toca.
I tant, endavant.
A veure, el tema polític és una condició necessària, però no suficient, com es diu en economia, no? És necessària l'estabilitat política, però això no ho resoldrà tot. Si no hi ha estabilitat, llavors no arreglarem res. Primer, l'estabilitat, però això no significa un arreglo de l'economia.
No ho garanteix.
Aleshores, en Lluís Sols, per exemple, ha parlat de que el pressupost no té que anar amb inversions. Jo no estic massa d'acord amb això. Com deia Ricardo, jo crec que era Ricardo, no estic segur si era ell o era Malto, que deia que en un moment de crisi l'Estat té que invertir, encara que sigui obrint i tapant zanjes, que m'he entrat que en català es diuen rases, que no ho sabia.
Molt bé, sí.
Sí, però que ho he buscat abans de venir aquí.
Perfecte, gràcies.
O sigui, que hi hagi uns obrers que van obrint la rasa i després uns altres que la vagin tapant. Sembla una barbaritat. És millor que les inversions siguin productives, evidentment. Però jo crec que la inversió és bona. La inversió és bona més que animar el consum, que hi ha que animar-lo, però que, a més, hi ha que animar la inversió. I això dona força als inversors estrangers que vinguin. Si veuen que s'està invertint en millorar els ports, millorar els ferrocarrils i millorar els transports, en general, per donar sortida als béns que nosaltres estem produint, vindran empreses aquí a fabricar aquí. I aleshores això és el que farà disminuir l'atur, que és el que necessitem.
Mm-hmm. doncs, important aquesta observació.
Jo crec que aquesta és una miqueta el que jo tenia ganes d'exposar.
I tant, i tant. Doncs gràcies.
No, una altra dada positiva és de que les exportacions ens estan salvant bastant. O sigui, Espanya segueix exportant, Catalunya continua sent pionera amb les exportacions, i això també ens està salvant bastant, no? Uh-huh. Però, insisteixo, jo penso que el tema d'Estats Units ens ha afectat bastant, perquè el tema dels aranzels, però sembla que també el senyor Trump doncs, ara ha fet un stop, no? De dir, escolti, paro, perquè li han estirat les orelles, i Europa també ha dit, escolta, si tu cobres aranzels, nosaltres també cobrarem aranzels, i això també li han fet parar una mica, no? En quant al futur, bueno, jo soc moderadament optimista en aquests moments, i penso que en el moment que tinguem estabilitat política, jo això crec que millorarà. Un factor també que també no ha baixat són les inversions estrangeres. O sigui, quan hi ha inversions estrangeres, vol dir que la gent segueix tenint una mica de confiança. No com l'any passat, que va ser un any espectacular, però sí que el tancarem el 19 amb unes inversions estrangeres bones. Bones, relativament bones. Que ens pensaven que potser no, però sí, seran bones. Per tant, són dos factors, les exportacions i l'inversió estrangera, que em fan pensar moderadament ser optimista amb aquest tema.
Doncs bé, ara passa un minut de dos quarts de set, el temps passa rapidíssim, també. No sé si és com els cicles econòmics, que de vegades són més lents, però el nostre temps és implacable. Ara farem una pausa i després tindrem encara una última roda d'intervencions, abans la notícia curiosa que ens portarà el Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja 3 minuts a dos quarts de set. Seguim amb els economistes Joan Buscà i Josep Vilavelló i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, analitzant aquesta incertesa econòmica que hem matisat entre tots una mica perquè no és per alarmar-se, almenys de moment, almenys no és una seguretat total que l'economia faci una davallada molt forta en el cas concret de l'estat espanyol i també al món. Però tenim el Rafa Sanahuja a punt per la notícia curiosa, per respirar una mica. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, avui parlem de l'estancament econòmic, ho estem fent de manera global, és clar, però jo he volgut pensar de manera més concreta, fixant-me en les petites economies domèstiques, que són, a la fi, les que ressenten de manera més palpable. Us porto alguns trucs per estalviar al cap de l'any, així, sense que amb prou feines te n'adonis. Per exemple, pots canviar de banc i dir adeu a les comissions, tot i que sembla un esport, el nostre compte corrent pot ser una font de despeses, ja ho sabem, ens cobren per tot, per les comissions, per fer una transferència, per aquestes coses. Contractar un compte sense comissions de manteniment que ens permeti enviar diners gratis i disposar de targetes sense quotes anual ens pot ajudar a estalviar, diuen els estudis, moltes desenes d'euros a l'any. També pots comparar supermercats, una cosa que no sé si està massa de moda, però que és una idea, pot ser que el supermercat de sota de casa el que portem anys comprant no sigui el més barat del nostre barri, però que són un parell de cèntims més per una llauna de tomàquet triturat o un pot de cigrons. Encara que molts considerem que no val la pena canviar de botiga per estalviar, aquests dies pots reduir el nostre consum en uns 1.000 euros al cap de l'any, que és molt. També pots omplir el depòsit a la gasolinera més barata. A Barcelona hi ha alguna que és prou barata. Estalviar fins a 40 cèntims per litre de dièsel i fins a 39 cèntims per litre de gasolina 95. Si repostem a les gasolineres, com dèiem, més barates de la nostra ciutat. Anar en compte amb el consum energètic. Deixar els electrodomèstics en stand-by, per exemple, amb el pilot vermell encès, no ens ajuda a estalviar. La rentadora. Atenció, millora amb aigua freda. Entre 80 i 85% de l'energia que consumeix una rentadora s'usa per escalfar l'aigua. Amb un rentat a 30 graus, amb l'aigua freda directament, obtindrem un bon resultat i baixarem les nostres despeses. Compte amb la calefacció a l'hivern. Aquí a Radio Estel sempre tenim el calefactor a tope. Molts experts recomanen situar el termostat en 21 graus. Cada grau suma consum energètic i augmenta el cost de la factura, i si no, una manteta i a córrer. També podem compartir despeses, la tarifa del gimnàs, que estem tots apuntats al gimnàs, estem pagant, doncs fem una quota familiar o Netflix o Spotify i ens pot sortir més barateta si recorrem als plans familiars i paguem entre tots, això també és important. I és clar, si pots estalviar, doncs fes-ho a principi de mes, no a la fi, perquè a la fi te ho has gastat ja tot. Millor agafar una miqueta a principi de mes a un altre compte i ximpun. Cal espavilar, Ignasi, que les coses no estan com per malbaratar cèntims.
Exactament, gràcies, Rafa. Bé, això que proposa en Rafa és molt sensat, sobretot per a determinades economies familiars. El que passa és que, clar, si tots fem això, baixa molt el consum encara més del que està baixant. Clar. Potser pot haver-hi estalvis, però estalvis d'emergència, moltes vegades.
Estalvis pot convertir en inversió, en aquest també. Sentit, si no és... Despesa una cosa és una altra, no?
Però vaja, és raonable. També per al medi ambient, no abusar de la calefacció...
Quasi tot el que he dit és, a més, molt bo pel medi ambient, no?
Sí, sí, exacte.
No tindre la calefacció més alta, no gastar gasolina...
Sí. La importància de les economies familiars i les economies personals també és gran aquí, com ho afrontem, no?
Sí. L'índex també que ens indica bastant és la confiança empresarial, no? Nosaltres allà a la patronal de la petita i mitjana empresa tenim el pulsòmetre, no? I aquest últim trimestre ens ha baixat. Això vol dir que els petits empresaris doncs estan una mica preocupats, que són els que, home, el 60, quasi 65% del PIB ve per ells, no? O sigui, de la petita i mitjana empresa. Per tant, aquest és un tema una mica preocupant. Estan preocupats.
Sí, doncs no és bo això, certament, que estiguin preocupats, perquè ens afecta a tots, sense dubte.
Ens afecta a tots.
I, a més, moltes vegades són empreses que depenen, doncs, d'uns determinats ingressos, de pocs clients, de vegades, i, clar, si els hi fallen...
No, i treballadors...
Treballadors, exacte, que potser han de reduir plantilla de vegades. Senyor Sols.
Hem parlat abans d'una crisi petita, perquè no era tan gran com la de fa 10 anys, ¿verdad? Però una crisi és una crisi, que vol dir que hi ha gent que va a l'atur, hi ha empresaris que no cobren, hi ha morosos, hi ha inversions que són rendibles, efectivament.
No estem en crisi, per això,
Estem... No estem en crisi.
No, ho dic perquè l'oient no es quedi en la cosa de dir, ostres, la crisi...
Ve una altra crisi, de moment.
Estem en un relaxament econòmic,
Però sí que anem camí d'una...
Si ens poguéssim veure els gràfics, dones, que veuen clar que el que s'havia pressupostat ha baixat una mica sobre el que és.
No estem en recessió, però sí en petita crisi. Un creixement de l'1,6%, com el que ens anuncien, és una petita crisi i genera atur. Probablement pujarà l'atur.
Sí, home, però siguem optimistes.
No és una crisi com la gran crisi que van conèixer.
No, home, però hem de ser optimistes.
Segur que no, però... Dir-li crisi potser és fort, no? Potser és estancament. Estancament més que crisi.
De créixer el 3%, hem passat al 2%.
Se coneixia per estagflació.
És recessió.
Que és estancament amb deflació. No amb inflació, al revés, amb deflació. Sí. I això costa molt sortir-ne. Quasi més que d'una crisi autèntica.
Doncs bé, veurem.
I una mica, efectes de comparació i per animar una mica al final del programa, és que Espanya està amb la línia del PIB, està per sobre de la mitja de la Unió Europea. Per tant, home, siguem una miqueta optimistes. És a dir, la mitja de la Unió Europea baixa, nosaltres també, però encara, tot i així, estem per sobre de la Unió Europea, del creixement de la Unió Europea. Per tant, home, siguem una miqueta optimistes.
Vam patir més la crisi que els altres i hem...
fruit sí, però els altres també han patit. Però els altres també han patit, perquè també han baixat, especialment a Alemanya està baixant.
Sí, sí, sí. Eh? Alemanya... O les baixes. Que no és japonitzi Alemanya.
I Anglaterra, que també ho està passant francament malament.
Que marxen, ale, ale.
Bé, senyors, ho hem de deixar aquí. Ens queda recordar-vos, amics oients, que la mostra de cinema espiritual continua el seu recorregut. Ja amb els últims dies, amb les últimes projeccions, podeu consultar les pel·lícules, sobretot aquelles que tingueu més a prop, a cinemaespiritual.cat o a cinemaespiritual.gencat.